Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. En moments tan difícils com l'actual, la tensió a la vida social apareix i es manifesta sovint externament, motiu pel qual els cristians han de donar testimoni d'unitat i de treball junts per construir una societat més justa i millor. Així s'ha expressat l'arcabisbe de València, Enrique Benavent, en un missatge fet públic en les últimes hores. La situació continua sent greu a la zona zero i a tots els llocs afectats per l'última dana, cosa que se suma a la tragèdia per les víctimes, els ferits i tots els damnificats. L'Església, amb els seus recursos i sobretot mitjançant Càritas, està posant en pràctica la idea que el Papa Francesc ja transmetia a la seva exhortació programàtica a la joia de l'Evangeli, quan deia que preferia veure una església ferida i embrutada, podríem afegir en aquest cas de fang, que no pas una església impecable per no haver fet res o no haver sortit a atendre les necessitats de la gent. La de València i Albacete és ara més que mai una església en sortida. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar l'actualitat us avancem les principals notícies en titulars. Càritas ha fet una crida als voluntaris perquè es coordinin amb les autoritats locals i forces de seguretat en les tasques de neteja en les zones afectades per aquesta dana. A més, també us explicarem que seran finalment 21 els nous cardenals que rebran el birret vermell en el consistori del 7 de desembre, ja que el Papa ha decidit incloure l'arcabisbe de Nàpols, Domenico Battaglia, en aquesta llista de nous purpurats. I tenim molt a prop una nova trobada d'animadors de cant per a la litúrgia, ara a Girona, aquest cap de setmana vinent. La responsable i organitzadora, Natàlia Aldana, ha destacat que la trobada vol ser un impuls per al servei dels que ajuden el poble creient a cantar en les celebracions. Tot això i més als propers 12 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Com us dèiem, l'arcabisbe de València, Enrique Benavent, ha destacat que els moments que viu l'església arxidiocesana que ell dirigeix no són fàcils i que quan ens trobem en dificultats, ha afegit, tan grans com aquesta, molts cops la tensió en la vida de la societat apareix i es manifesta externament. Davant d'aquesta realitat, el prelat ha assegurat que precisament en aquests moments cal donar un testimoni d'unitat i de treball junts.
Los momentos que estamos viviendo no son fáciles y cuando estamos en dificultades tan grandes como esta, muchas veces la tensión en la vida de la sociedad aparece y se manifiesta externamente. Los cristianos en estos momentos hemos de dar un testimonio de unidad y de trabajar juntos, porque solo trabajando juntos, cuando se trata de servir a los más pobres y necesitados, podremos construir una sociedad más justa y mejor. Os animo a trabajar con este espíritu de colaboración, de apertura y de buscar entre todos lo mejor para todos.
Des de divendres passat, l'arcabisbe de València està visitant diferents punts greument afectats per la dana. Per exemple, al barri de la Torre, a València mateix, la parròquia s'ha convertit en el centre logístic d'ajuda d'atenció a les víctimes. També ha visitat Alfafar, Paiporta, Aldaia, Picanya, Sedaví i Catarroja, on novament la parròquia és el centre on van els afectats i des d'on es distribueix ajuda. Enrique Benavent ha posat en valor la mobilització de tota la diòcesi, especialment els sacerdots, religioses, religiosos, laics i molts moviments juvenils. L'arcabisbe de València ha explicat que enmig de tanta destrucció, molts joves s'han lliurat literalment per ajudar les persones més necessitades i alleujar els seus patiments. Ha subratllat el fet que molts pertanyen a grups parroquials, a altres col·lectius o a moviments i que trobar-se allà ha estat una gran alegria per a tothom. Com a pastor ha animat tothom a continuar treballant pels més desfavorits, especialment per a aquelles persones que ho han perdut tot o que han perdut un ésser estimat. I sense deixar el greu panorama dels aiguats, hem de parlar sobretot de Càritas, que ha fet una crida als voluntaris perquè es coordinin amb les autoritats locals i forces de seguretat en les tasques de neteja de les zones afectades per la Dana, que ha causat, com tots sabem, pèrdues greus de vides humanes i danys materials de grans dimensions. Dies després de la tragèdia, algunes localitats o zones continuen amb un accés limitat. Càritas València manté cada dia el contacte amb les quatre vicaries que han patit amb més severitat el pas del temporal. Des de Càritas Catalunya, el seu secretari de presidència, Luis Miguel Luna, ha destacat en una entrevista a Ràdio Estel, des de la secció La veu de Càritas d'aquest programa, la gran polivalència de l'entitat catòlica a l'hora de respondre a les emergències.
La resposta nostra sovint és una resposta que no es coneix gaire, perquè aquí cal dir que Càritas estava abans a la Dana, està ara col·laborant, i després, quan passi el focus mediàtic, la majoria de les nostres parròquies i Càritas parroquials i altres entitats d'església continuarem a peu per ajudar aquesta gent, no? Llavors, el primer que fem a Càritas de manera immediata, Càritas Espanyola, a petició de Càritas Diocesana de València, ja va posar en marxa una campanya de captació de recursos econòmics. I també una de les coses que primer es fa és demanar a les Càritas implicades, doncs, que facin un primer estudi de necessitats.
El secretari de Presidència de Càritas Catalunya ha insistit que en una emergència com aquesta de la Dana a València el més urgent és donar diners.
Càritas munta aquesta campanya, és una campanya d'ajudes econòmiques. Hi ha gent que es diu, home, i per què no feu campanyes de recollida de roba? Quan Càritas és l'entitat que té més punts de lliurament de roba de tot Espanya. Clar, però què és el que passa? I ho comentava amb algunes persones que ens trucaven. Diu, nosaltres podem muntar una campanya aquí a Barcelona, però si fem una campanya de recollida de roba, en 3 dies tindrem milers de tones. Necessitem, per tant, doncs, unes naus industrials. Necessitem transport pels punts de recollida que vagin a les naus industrials. Necessitem centenars de persones que classifiquin això, que ho emboliquin, que ho retolin, i després necessitem el transport. I llavors tu dius, oixa, això és fantàstic, i ho enviem, clar, però és que aquest cap de setmana, si Càritas hagués fet una campanya d'aquest tipus i tinguéssim 40 camions per entrar a la zona zero, és que no podem entrar.
Precisament el referent d'emergències humanitàries de Càritas Espanyola, Iago Aparicio, ha explicat que de moment la solidaritat en espècie s'està canalitzant només a nivell local i no pas a nivell estatal, perquè poden ser alguns ajuts no adequats a les necessitats de la població i poden complicar la logística, precisament, com sentíem ara de Luis Miguel Luna, per la dificultat d'accés a les zones afectades. L'acció solidària de l'Església també arriba a les germandats, les confraries i altres entitats de pietat popular. Per exemple, la confraria de la Verònica de Mataró ha explicat que ha impulsat, com moltíssimes altres entitats, escoles, empreses, particulars o institucions, una campanya urgent de recollida de material per ajudar els damnificats del fort temporal a la Comunitat Valenciana. Des de dissabte passat, aquesta confraria organitza el punt de recollida als locals situats a la parròquia dels Salesians de la capital del Maresme, Maria Auxiliadora de Mataró, on membres i voluntaris s'han mobilitzat per aportar tota mena de subministraments bàsics. És només un exemple dels nombrosos punts capitanejats per confessions religioses, entitats catòliques i altres que estan aquests dies centralitzant i gestionant tota classe d'ajuda. Per exemple, la Germandat del Rocío de Barcelona també ha fet el seu recull de donatius. I altres confessions i àmbits eclesials s'hi sumen a les recollides de material. És el cas, per exemple, del Centre Cultural Islàmic de Cornellà, que ha ampliat fins aquest mateix dimarts la recollida que ja feien en els seus locals des de feia uns dies. També l'Església Protestant Hillsong rep material des de fa dies i fins aquest divendres a les instal·lacions del temple que té. O, d'altra banda, l'escola Batoliva Loreto, en aquest cas catòlica, que aquest dimarts ha fet un recapte entre alumnes, familiars i professorat que duran amb cotxes voluntaris el material fins a la parròquia de la Bona Nova, que fa des de diumenge passat també recaptes d'aliments. Des de l'entitat evangèlica Acordes, a més, tenen previst enviar un camió aquest dijous o divendres fins a València per assistir les famílies afectades per la Dana.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema, seran finalment 21 els nous cardenals que rebran el birret vermell en el consistori del 7 de desembre. El papa ha afegit un nou nom a la llista de futurs purpurats, que és el de Domenico Battaglia, arcabisbe de Nàpols, des del desembre de 2020. La notícia l'ha donada a conèixer aquest dimarts el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni, en un comunicat. Battaglia s'afegeix, doncs, a aquesta llista, que havia de ser de 21 i torna a ser-ho després que Paskalis Bruno Sikur, bisbe indonesi de Bogor, havia renunciat, havia demanat al papa que no el creés cardenal. Battaglia és una figura pastoral destacada al sud d'Itàlia, amb un passat de capellà de carrer, compromès en particular amb els joves i els drogadictes. El papa el va voler també entre els membres de les dues sessions del sínode recentment celebrat. També ho dèiem en els titulars, tenim a prop una nova trobada d'animadors de cant per a la litúrgia, ara a Girona i programada per aquest cap de setmana vinent, els dies 9 i 10 de novembre. Està organitzada per la Comissió de Trobades de Cant per a la Litúrgia, que ha invitat tots els qui serveixen la música a les misses o altres celebracions perquè s'assumin a un encontre que, com altres vegades, estarà ple de bona música, bona convivència, art i bellesa. Natàlia Aldana, benedictina de Sant Benet de Montserrat i membre de la comissió d'aquestes trobades, ha destacat que l'edició d'aquest cap de setmana, trobada de tardor, vol ser un impuls per al servei dels que ajuden el poble creient a cantar en les celebracions.
Les trobades realment són aquestes setmanes de formació que fem durant l'estiu, però sempre a la tardor, un cap de setmana a la tardor, doncs programem aquesta trobada, no? Tant per les persones que han participat com d'altres persones que potser no han pogut participar en aquest estiu. I així també és una possibilitat de conèixer la realitat comunitària, parroquial, eclesial, de la població que ens acull i que aquest cap de setmana vinent serà a Girona. I realment esperem que serà un èxit com totes les anteriors que hem viscut.
Natàlia Aldana ha recordat que algunes parts, alguns moments d'aquesta trobada són obertes.
Realment és això, no? Aquest agrupament de les persones que viuen aquest esperit de les trobades i que també volem fer extensiu a les persones que vulguin venir a les celebracions litúrgiques, tant de la celebració de laudes com a la celebració eucarística a la catedral, no? Perquè això, la celebració de la litúrgia està adreçada a tot el poble de Déu, no? I per tant, doncs, aquesta participació sí que és oberta a tothom.
La trobada comença aquest dissabte a les 5 de la tarda amb els parlaments de benvinguda a la parròquia del Mercadal de Girona i dues sessions d'assaig de cants. Després, cap a 3:15 de la nit, es fa una cantada de cànons a les escales de la catedral gironina. Per aquest diumenge està prevista la pregària de laudes a les 9 a la Basílica de Sant Feliu, a sota de la catedral, i al matí es completa amb un nou assaig de cants i, finalment, l'Eucaristia a les 11 a la catedral, presidida pel bisbe de Girona, Octavi Vilà. Finalment, els participants podran gaudir d'una visita guiada a tota la seu, incloent-hi el museu i el claustre. La trobada s'acabarà amb un dinar de germanor i amb l'anunci de la propera trobada general.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Repassem breument altres notícies. La Universitat Gregoriana de Roma, de la Companyia de Jesús, ha rebut aquest dimarts una lliçó del papa per un saber arrelat al cor. El Sant Pare ha visitat aquesta institució acadèmica de referència a Roma amb motiu del Dies Academicus, dia acadèmic, amb la festa dels Sants i Beats de la Companyia de Jesús aquest dimarts al matí. En un llarg discurs de gairebé una hora, Francesc ha exposat la seva visió del món acadèmic jesuïta, meditant sobre les trampes d'una espiritualitat líquida i, ha dit, coca-colitzada i desencarnada. Amb els tints programàtics de qualsevol discurs de gran contingut, la lliçó ignasiana del Sant Pare a la Pontifícia Universitat Gregoriana ha estat coincidint amb la memòria litúrgica, com dèiem, dels sants jesuïtes. El perill de fer líquida la investigació i l'ensenyament portaria a aquesta situació espiritual, que malauradament hi ha molts deixebles espirituals que no són els autèntics. El Sant Pare s'ha reunit amb el vicerrector de la Universitat, Arturo Sosa, i el papa ha reflexionat sobre la missió contemporània de la Gregoriana amb l'ajuda d'un cofundador que va ser Sant Francesc Xavier. Aquesta edició informativa sense distància us acompanya de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 2:00 del migdia i a 7:15 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.